també aquesta, no, la idea de ser un espai propi català, no, també per exemple amb els companys i companyes de Compromís, no, o en el cas també de, del País Basc, és el nostre model de país i nosaltres sempre estarem per contribuir, per ajudar a que això sigui possible, no, des del lloc on acordem entre tots i totes ser-hi.
Però per exemple Ada Colau no podria capitanejar això? A nivell estatal?
Crec que ara mateix no està aquí. Deixarem que l'Ada Colau doncs, es prengui, no, aquest descans merescut i necessari que té, i evidentment doncs, crec que no, els contextos polítics ens portaran a analitzar doncs, en cada moment quina és la millor persona per liderar el nostre projecte arreu.
Perquè potser encara pot tornar a ser alcaldessa de Barcelona.
Però l'Ada ha pres una decisió, en aquest cas doncs, no, de manera molt clara, que és acabar, finalitzar una etapa. El que crec que ara ens toca com a espai és respectar, no, la seva decisió, que descansi, no, que també crec que ha fet molt pel país, per Barcelona, no, i també pel nostre projecte, i evidentment doncs, no descarto que haguem de picar la seva porta en algun moment, però crec que ella ara mateix no està aquí.
No sé si està més a prop d'entrar al govern de Salvador Illa o el de Jaume Collboni.
Ara mateix a cap dels dos, no? Però també de manera molt clara et diré que en l'Ajuntament de Barcelona està clar, no? Que el senyor Collboni va decidir, no? No tenir un govern ampli i un govern a favor de la gent, no? Des del seu primer moment, jo crec que, no? És evident que nosaltres vam intentar tenir un govern de progrés i fort a Barcelona. I això el senyor Collboni va decidir que no, després no, ha estat intentant doncs, fer majories amb uns i altres però mai de manera molt clara, per tant jo crec que aquesta etapa també s'ha tancat.
Interpreto que som més lluny de Collboni que d'Illa.
Jo crec que el que es passa és que en el cas de Collboni no, s'ha tancat ja una possibilitat, no, que es va intentar i en el cas del govern de Catalunya encara ens queda molt per demostrar per part del Partit Socialista.
Com ha viscut el cas de Rejón?
Bueno, jo crec que ha estat un cop dur per la societat en general, per nosaltres com a espai, evidentment, també, crec que no s'ha de negar. Crec que el que primer de tot és hem d'enviar tot el suport, no?, i tota l'ajuda que podem fer des del nostre espai polític. I crec que, no?, que així, en aquest cas també es tracta, no?, de... Primer, ella hauria de demanar perdó, no?, aquests dies també està, no?, tot el procediment judicial obert i crec que, no?, que això, evidentment, ho hauria de fer. Nosaltres, des del nostre espai, també posar sobre la taula, no?, les eines necessàries per poder evitar situacions com aquestes. Nosaltres, els comuns, també hem estat referents, per exemple, amb els protocols interns per poder detectar o per poder atendre aquestes situacions.
Però en aquest cas han fallat, no? És a dir, crec que es van acompanyar prou bé les víctimes o les denúncies que hi havia, coneixement que hi havia?
Clar, des del nostre espai, en cap cas no hem conegut no, cap d'aquestes situacions. No, l'Errejón, en aquest cas, tampoc forma part de la nostra organització. Jo crec que, evidentment, no, sí que s'ha de reconèixer i crec que les organitzacions de les que forma part no, el senyor Errejón pues, no, han manifestat que no les han detectat o que no han funcionat bé. En aquest cas, Mas Madrid no, va ser una d'elles. Per tant, jo crec que això és evident i el que es tracta és que es reverteixi aquesta situació. No? I també crec que, no, que al final també és una situació que supera els nostres espais polítics, no? Al final la societat, no? Hi ha el machisme, hi ha les violències masclistes i això també crec que és un tema que hem d'abordar de manera més àmplia, no? Nosaltres evidentment hem de ser exemplars i hem de tenir els nostres processos per detectar i abordar i, no? I, que la nostra, i que els nostres espais siguin espais amables, però també hem de veure com abordem aquesta realitat en un sentit més ampli com a societat.
Candela López, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i fins la propera.
Moltes gràcies.
Rebobinem aquí Catalunya.
I Guillem Favo, avui ens hem volgut fixar també amb els missils d'última generació després que Rússia n'hagi llançat un contra Ucraïna.
Sí, un míssil hipersònic sobre el qual li hem preguntat què consisteix el professor del centre de l'AS, Pere Ortega, i ens ha dit que compta, perquè en aquesta ocasió no tenia càrrega atòmica, però, segons ha dit Putin, en un futur, si continua l'escalada bèl·lica, sí que li podrien afegir el que s'anomena un cap atòmic.
Tenim ara en línia l'investigador del Centre de l'AS per la Pau. Ell és el Pere Ortega, especialitzat en la indústria militar. És una de les seves àrees d'estudi. Bon dia, senyor Ortega.
Hola, bon dia.
El que volem és intentar entendre una mica davant de quin armament ens trobem i quina amenaça pot això suposar. Per començar, amb el míssil hipersònic que ha llançat Rússia sobre Ucraïna, això què vol dir?
Bueno, això vol dir un pas més en l'escalada bèl·lica que ens hauria d'espantar tots plegats. Perquè la veritat és que és la resposta de la Rússia de Putin als míssils de llarg abast que Estats Units ha permès que Ucraïna llenci sobre Rússia. I clar, la seva resposta és llançar un míssil que no és de llarg abast, o sigui, és de llarg abast però no és intercontinental.
Clar, aquí si li sembla, tornem-nos un moment per aclarir les coses, perquè s'havia dit en un primer moment que podia ser un míssil que arribava a 5.000 quilòmetres de distància. Això és una autèntica barbaritat. Al final,
no.
De quanta distància estem parlant, aquesta mitja distància, que són 500 quilòmetres aproximadament?
No, els de curt abast són de 500. Els de mitjà arriben fins als 5.000 i superior a 5.500 són intercontinentals. De llarg abast, que són els que podrien arribar als Estats Units. Aquest no era d'aquests, era de mitjà abast.
Però mitjà abast estem parlant de 5.000 quilòmetres, que això, Déu-n'hi-do.
Ha sigut de 1.000 quilòmetres, 1.000 quilòmetres recorregut. Uh-huh. Però el greu, i és a l'avís de Putin, és que aquest míssil podia portar un camp nuclear.
Clar.
I és la resposta que dona a Estats Units, a Ucraïna, però això és evident que a Occident, diguem, a la OTAN, als Estats Units, de que està disposat a utilitzar armes nuclears. I això és el que ens hauria d'espantar.
Això són paraules majors, clar.
Això són paraules majors. I aquí es banalitza aquest tema i és gravíssim, gravíssim, perquè estem a les portes. Jo no sé què esperem per a no aturar tot aquest conflicte, i sobretot penso en els líders europeus, i buscar uns acords, buscar una mesa de negociació que aturi les massacres d'Ucraïna i s'inicien negociacions per acabar amb un conflicte que ens tindria que preocupar a tots. I en canvi aquí estem enviant més armes, estem ara enviant, bueno, Estats Units ha dit que li enviarà mines antipersona, que suposo que és un tema que també ara tractarem.
Sí, que, miri, si li sembla, clar, vostè està dient no sé què estem esperant per actuar, i el que estem veient és això, rearmament per part dels Estats Units i del Regne Unit cap a Ucraïna. Creu que això és un error, aquest enviament de míssils de llarg abast que puguin entrar a territori rus, com de fet ja ha passat?
Sí, perquè és una escalada bèl·lica, i per tant això no ens porta a res de bo. A veure, jo entenc que Ucraïna es defensi davant de l'agressió russa, bueno, però no vull remuntar-me a tot el conflicte, que és més complicat que això. Però, clar, per mi l'important sempre és què fan els nostres, i quan dic els nostres me refereixo a Occident, Europa, la OTAN, Estats Units, que és el bloc occidental, i nosaltres aquí tampoc hem actuat bé. A veure, tota la responsabilitat només la carreguem sobre els altres. Però aquí el que s'ha de buscar és una solució. Aquesta guerra acabarà tard o d'hora amb negociacions, però no sé què esperem. A veure, aquesta escalada bèl·lica, per mi, el meu anàlisi, és que com que el senyor Joe Biden està a punt de marxar, està facilitant més armament en l'escalada bèl·lica, perquè quan arribi Donald Trump tingui una situació en la qual, quan s'iniciïn negociacions, que és el més probable, doncs Ucraïna estigui en la taula de negociacions amb més capacitat per negociar pau per territoris.
En una posició, o sigui, més forta, clar.
Exacte, en una posició més forta. Per
I
què?
Això no és un encert, eh?
Ha envaït la regió del Kursk. I llavors, com si ara reforça aquesta invasió d'Ucraïna sobre territori rus, doncs podrà negociar també una retirada de Rússia dels territoris ocupats en Ucraïna. El que és greu en aquest moment és que Joe Biden està enviant més armament.
Però vostè creu...
Hi ha una escalada.
Però vostè creu que... Vostè, professor, bon dia. Vostè creu que en aquest termini de menys de 2 mesos abans que Trump prengui possessió, realment Putin pot caure, diguem-ne, en les provocacions o en els moviments de Joe Biden i prema el botó?
No, a veure, jo no sé el que farà ni un ni l'altre, ni no sé el que farà el senyor Putin. El senyor Putin ha amenaçat en reiterades ocasions que no acceptarà que Ucraïna entri en la OTAN, perquè això representa una amenaça per a la seguretat de Rússia. I té raó amb això, no ens enganyem. Ni Estats Units no acceptaria que en Cuba o en Mèxic o en Venezuela anés Rússia, Xina o Índia a instal·lar una base militar que amenacés la seguretat dels Estats Units. I amb això, això és l'eix principal. Aquest eix principal, què vol dir? que Rússia està disposada, primer amb la invasió d'Ucraïna i després amb l'escalada bèl·lica que estem vivint des del 2022, està disposat a qualsevol cosa per impedir que Ucraïna entri en l'OTAN. I també està utilitzant l'arma nuclear per, com a coartada, no? I per tant, Europa i Estats Units haurien de prendre nota i intentar posar pau en aquest conflicte, perquè suposo que no desitgem ningú una guerra europea i una guerra mundial, però si no la desitgem, afegir llenya al foc, que s'envia més armament, és, diguem així, una escalada que no hauríem de desitjar. És la meva posició.
Senyor Ortega, investigador del Centre de l'Es per la Pau, moltíssimes gràcies per aclarir-los una mica més aquest panorama. Gràcies.
Bon dia.
Rebobinem aquí Catalunya.
Laura Estrada, quantes vegades has cantat Sin Miedo a Nada al karaoke?
Unes quantes al karaoke, unes quantes, de l'Àlex Ubago.
I no t'ho pregunto perquè sí, t'ho pregunto perquè justament avui ens ha visitat l'Àlex Ubago.
Que presenta Galerna i que ja avisa que té com dues cares, no? Mm-hmm. Les cançons més actuals i les cançons que potser toquen més aquesta nostàlgia.
Aquesta abans. Línia, Àlex Ubago.
Àlex Ubago va néixer el 29 de gener del 81 i en alguna entrevista ha dit que creu que la gent el veu com un tio introvertit, tristot, soso.
Tranquila, yo haré canciones para ver...
Però ell reivindica que no tant, que també és pallasso i donat a la broma. Quan va gravar el seu primer àlbum d'estudi tenia 20 anys.
Descubriendo todo lo que llevas dentro.
Considera que ha perdut innocència i ha guanyat experiència des de llavors.
Me muero por abrazarte... Que me abraces tan fuerte.
Un tio tranquil, sensible. Diu que és perquè és basc. Ah, i està molt orgullós de la seva melena.
Yo qué sé, uno tiene sus defectos y sus virtudes.
Está contenta,
¿eh? El tema del pelo, a mí me ha traído problemas, ¿eh?
¿De qué tipo?
El pelo. Tengo un pelo que es difícil de domar.
Amb 18 anys va compondre diverses cançons amb la intenció de regalar-les a la seva nòvia en un caset. I el 2014 va participar com a assessor de Ricky Martin i Laura Pausini, entre d'altres, al reality show La Voz México. Al llarg dels anys ha anat publicant àlbums i singles com Míranos, l'any 2017. O Estar Contigo, amb l'Oreja de Van Gogh. Avui ve a l'Aquí Catalunya a presentar-nos el seu nou disc, Galerna.
Que nunca volverá el pasado, todo lo que hemos amado, el tiempo ya nos ha robado.
Àlex Ubago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Gisela, ¿qué tal?
Bien, te reías con... escuchándote a ti mismo hablando de tu pelo.
Sí, sí, la melena, es que no había entendido en catalán lo de la melena. Sí, sí, nada, buena introducción, me gusta... Me has hecho recordar así cosas bonitas.
Es como ver pasar la vida así con,
sí,
en
sí,
un minutito,
sí.
¿No?
Es lo que tiene ya llevar unos añitos de
no,
luto,
hombre,
¿no?
Pero, tampoco tanto. Bueno, sí, unos cuantos, pero sí. Oye, queda no, todavía mucho camino.
Un placer
camino.
Estar aquí, gracias por invitarme.
Decíamos que Àlex Ubago ens visita avui per presentar-nos Galerna, i Galerna té temes com aquest.
Que yo no te olvido, por ti, por mí, por todo lo que hemos vivido. No ves que en esta historia la escribió el destino. Ven, dame tu mano y sigue a mi lado. Hasta el final, que yo no te olvido, que cuento los minutos para estar contigo.
Un nuevo disco al que le has puesto el nombre de Galerna, y Galerna es un nombre del viento, del norte,
sí.
Y muy fuerte, por
sí.
Lo que he leído, investigado sobre, sí. Sobre este viento.
Es una cosa muy nuestra, muy del norte. La Galerna implica un cambio en el clima, y titulé así este disco porque este álbum también implica un cambio a nivel de sonido... respecto a lo que había hecho en trabajos anteriores. Es un disco con canciones que nacen fruto como de un proceso ahí de búsqueda de algo diferente, ¿no? De una renovación de lo que es mi sonido, intentando a la vez no perder como mi sello de siempre, pero sí ofrecerle a mi público algo distinto, ¿no?
Un disco que tiene una cara A y una cara B, una en esa línea más rompedora y la otra en una línea pues más
sí.
Siguiendo
efectivamente
el sello Àlex Ubago.
Sí, cuando decidí, la verdad es que este disco son 10 canciones que en realidad son como mis 10 canciones favoritas de todo lo que he estado escribiendo en los últimos 3-4 años. La cara A es un poco más arriesgada, un poquito más moderna, y la cara B es un poco más clásica, que sería un poco como la Galerna y la calma que viene después de la Galerna, ¿no?
Y esa parte de arriesgar o de probar con nuevos sonidos o quizá más actuales, ¿por qué? ¿Porque tenías esa necesidad?
La verdad es que se da de una manera muy natural, o sea, no es algo como muy premeditado, honestamente lo digo.
Y el público que te ha seguido desde esos 20, desde esos inicios, ¿crees que entenderá esta parte nueva, este nuevo Álex Ubago? ¿O se va a quedar con esa cara B, la que le recuerda pues a los clásicos de siempre?
Pues no lo sé. A ver, siendo honesto, yo creo que van a preferir lo de siempre. O sea, de hecho ya estoy viendo que en los streams y las visitas y tal, las canciones que más están gustando a mi público son más las que suenan más orgánicas y más al rollo de siempre que las que son más modernas. Cuesta, siempre los artistas, yo creo que siempre nos echan, a veces nos echan en cara el cómo decirlo, ¿no? Pues joder, es que siempre haces lo mismo, ¿no?
Aquello que a veces es que suena siempre igual.
Claro,
bueno, pero es que es ese estilo,
claro,
¿no?
Pero
igual
ese
los que
estilo,
lo seguimos,
pero
también
luego cuando haces
eso,
algo diferente, cuesta mucho que tu público lo acepte, ¿no? Porque al final, pues supongo que queremos, de un artista queremos lo que nos gusta, ¿no? Y queremos. Pero bueno, hay veces que uno tiene que hacer lo que le apetece. Más allá de lo que quiera el público, ¿no? El otro día también decía un amigo que me gustó mucho, un amigo también artista, que decía, a veces el público necesita, o sea, necesita que le des algo, o tienes que darle algo que no sabía que necesitaba, no sé cómo era la frase. Pero,
crear necesidades.
Claro,
¿no?
No sé, pero a veces yo siempre digo que yo no hago música para el público, y lo digo con todo respeto hacia el público, que es lo más sagrado, ¿no? Pero yo no hago música para el público, yo hago música para mí y
claro,
hago en cada momento lo que necesito y lo que me pide el cuerpo, ¿no?
Haces música para ti, pero eres la banda sonora de toda una generación. Claro, yo me recuerdo en mis 20 años, pues eso, las amigas, un viaje a Palamos y ahí gritando, ¿sabes? Sin miedo a nada, ¿no? Me muero por conocerte.
Para mí es un honor y es un orgullo haber podido conectar con tanta gente, ¿no? A través de mis canciones. Pero bueno, cuando digo que no hago música para el público, me refiero a que al final
haces lo que te sale de dentro,
para
¿no?
ti, ¿no? Para emocionarte, claro, tú en una primera instancia. Siento que cuando escribes una canción que te emociona a ti mismo, pues es probable que emocione también a otras personas, ¿no? Pero a veces trato de, bueno, pues de quitarme esa cosa de decir, joder, esto es lo que la gente espera esto de mí, o mi público, o igual esto puede gustar a alguien que igual no me haya escuchado antes, yo qué sé, pero te enroscas en eso, entonces al final no harías nada o nada estaría a la altura, ¿no?
Ahora que hemos abierto la puerta del Sin Miedo a Nada, yo tengo una pregunta. ¿Eres persona de karaoke?
Pues no tanto, la
no
verdad.
Tanto.
A ver, he estado en karaoke, he hecho karaoke más de una vez, pero, vale, pero no tanto.
Es un tema, lo
bueno,
sabes,
Casa,
¿no?
Del Herrero.
Ah, vale, ya veo. Digo, es una canción que sabes, por eso que se canta bastante en los karaoke.
Sí, sí, sí.
Yo creo
no
que todos los
sí.
presentes alguna vez ha caído
sí,
esa canción.
Sí, todos hemos cantado.
Sí, sí, sí.
Yo quería preguntarte, ¿una canción tuya que creas que tendría también que cantarse con el mismo ímpetu en un karaoke y que crees que a lo mejor no está suficientemente en plan en la mente de la gente, que tendríamos que reivindicar más como canción de karaoke de Álex Ubago?
Pues no lo sé. Bueno, a ver, te iba a decir, la primera que me ha venido a la mente es A Gritos de Esperanza, que es una canción que a mí también me parece como muy así como para cantarla ahí a pecho descubierto y tal, y cortándose las venas.
Pero es más difícil de cantar. Para los que no sabemos
sí,
cantar, yo
ser.
Creo que nos cuesta
no,
un poco más.
Y además también es verdad que es una canción muy, muy querida por el público, por mi público, y que la gente corea también mucho en mis conciertos. No sé, Estar Contigo, por ejemplo, es una canción que también es de mis canciones más escuchadas, pero es una canción que ha tenido, claro, yo he tenido la gran suerte en mi carrera de que mi música haya conectado con mucha gente en muchos países diferentes, ¿no? Sobre todo a través de América, ¿no? A lo largo de América. Y es verdad que hay algunas canciones que tienen más éxito en unos países que en otros,
ya,
o en América.
¿No?
Y por ejemplo, Estar Contigo es una canción que en América se convirtió en un éxito, una canción súper escuchada y que la gente conoce un montón, y en cambio aquí en España no es tan conocida.
¿Y por qué lo crees esto que pasa?
Pues no lo sé, supongo que tiene que ver un poco con que se le hizo más, pues desde mi discográfica se le hizo más promoción allí que aquí,
vale,
eso también influye. Y luego pues no sé por qué, pues porque a veces hay canciones que conectan más con el público en un lugar que en otro.
Justo habíamos comentado, ¿no?, Sin Miedo a Nada, y escuchándote en algunas entrevistas has contado que en este disco actual hay como una continuación o una segunda parte.
Nunca volverá al pasado.
No volveré a pensar en ti, es como una segunda parte de Sin Miedo a Nada.
Bueno, esto es una cosa más de los fans. De
que han buscado fans un mensaje ahí.
Sí, que no sé si encontraron ahí una conexión entre este tema del nuevo disco y Sin Miedo a Nada. A ver, No Volveré a Pensar en Ti es una canción que, aunque tiene un sonido, como una producción con un sonido más modernillo, en realidad es una balada como muy de... una balada muy Alex Ubago, vamos, ¿no? Y entonces ahí había como una... podía haber como un decir, como un Sin Miedo a Nada de 2024, ¿no? Y luego, a ver, como un poco en plan de broma, pero Sin Miedo a Nada es una canción que cuenta la historia de... o sea, habla de cuando conoces a... De esas primeras sensaciones, esos primeros sentimientos cuando conoces a alguien, ¿no? Me muero por conocerte, ¿no? Eso es como el amor en cuando nace, ¿no? Cuando estás
en
enamorándote
más,
de alguien y tal. Sin Miedo a Nada es eso. Y No Volveré a Pensar en Ti es como si me muero por conocerte, te conocí y ahora no te quiero ni ver. Entonces es como porque No Volveré a Pensar en Ti, una canción de ruptura. Entonces, bueno, podría ser como la secuela, pero una secuela muy dramática, o sea, la cosa habría acabado mal.
Tú estás casado con tu novia de toda la vida, ¿y cómo se escribe al desamor desde, entiendo que el amor y la felicidad, claro?
Sí, pues imaginando... poniéndote en la piel de otras personas, poniéndote en otros momentos de tu vida, porque sí, efectivamente, cuando estás, como es mi caso ahora, tengo una situación sentimental mucho más estable que lo que habla, por ejemplo, esta canción, No Volveré a Pensar en Ti, pues a veces me inspiro en, pues como te digo, en un amigo, o incluso a veces, lo que pasa que a veces cabe la posibilidad también de inventarte una historia, ¿no? Lo que pasa es que no me gusta mucho esto porque yo siento que, por ejemplo, en la literatura está mucho más aceptado que un escritor se invente un cuento, una historia. Pero en la música yo sí tengo la sensación de que nos gusta que el cantautor nos cuente lo que le está pasando a él. Uh-huh. Lo hace como mucho más personal y parece que te llega mucho más, ¿no?
Volviendo a Galerray para terminar, ahora estás presentando el disco, pero todavía no tenemos fechas de gira que hay por ahí.
Todavía no, estoy a punto de anunciar las primeras fechas de la gira de Galerna, que empezará en 2025. Ahora vamos a hacer una paréntesis de directo, porque realmente se ha solapado el final de la gira del anterior proyecto del disco de los 20 años con el lanzamiento de este disco. Pues bueno, ahora estoy más dedicado a la promoción del álbum. Y ya en 2025 volveremos otra vez a...
Y te veremos en Barcelona.
Me veréis en Barcelona seguro, en primavera de 2025. Y la fecha la anunciaré en breve. Antes de Navidad estoy anunciando ya las primeras fechas de la gira, que sí te puedo adelantar que Barcelona estará entre ellas.
Muy bien, no lo dudábamos. Alex Ubago, muchísimas gracias. Y mientras no arriba aquesta gira, mientras no arriba a Barcelona, doncs ja sabeu que podeu escoltar aquest Galerna.
Rebobinem aquí Catalunya.
I acabem el Rebobinem de l'Aquí Catalunya de la manera que el comencem, és a dir, amb la millor cançó per començar el dia. Avui qui ens la porta és l'Angie Fernández, l'actriu. La coneixereu tots perquè era la Paula a la mítica Física o Química. Amb ella ens acomiadem i ens hi tornem a posar puntualment dilluns a partir de les 7 a 7 Catalunya i a partir de les 3 en aquesta versió més compacta. Bon cap de setmana.
Bon dia, soc l'Angie Fernández i per empezar el dia hay muchas canciones, pero una de ellas que creo que os puede dar buen rollo es Jolene, versión Beyoncé.
Jolene, 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 I'm warning you, don't come for my man. It's more than beauty, it's a doctor's stairs to come between a family and a happy man. Jolene, I'm a woman too, the game to play and nothing new, so you don't want no heat with me, Jolene. We've been deep in love for 20 years, I raised that man, I raised his kids, I know my man better than he knows himself. To shoot your shot with someone else. Jolene, 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 I'm warning you, woman, find you your own man. Jolene, I know I'm a queen, Jolene, I'm still a Creole banjo bitch from Louisiana. As you do, you a bird, go on and sing your tune, Jolene. I had to have to talk with you, cause I hate to have to act a fool. Your peace depends on how you move.
100 anys amb la ràdio. Xavier Carmeniu. Som al 2021.
Aquell any va ser notícia el procés de vacunació massiva contra la Covid. La celebració d'esdeveniments globals posposats per la pandèmia, com ara els Jocs Olímpics de Tòquio, l'Expo de Dubai o l'Eurocopa de futbol masculí. Però el 2021 sobretot és recordat per l'atac al Capitoli.
Mentre a Catalunya estàvem pendents de si passaven els Reis d'Orient, a Washington es vivia una situació mai vista. Un grup de manifestants partidaris de Donald Trump pretenien interrompre el nomenament de Joe Biden perquè estaven convençuts que hi havia hagut frau electoral. Així ho explicava Lluís Dalmau a l'Aquí amb Josep Cuní.
Milers de manifestants pro-Trump, entre ells grups d'extrema dreta, es manifestaven en contra de Biden. Donald Trump sortia mitja tarda a parlar als seus seguidors i els hi demanava que caminessin al Congrés per retornar l'orgull al país. Minuts més tard, milers d'ells caminaven Pennsylvania Avenue avall, coordinant-se per les xarxes socials per irrompre el Congrés.
El novembre del 2020, el president republicà havia estat derrotat pels demòcrates i es quedava sense un segon mandat, però no va acceptar el resultat i va alimentar els rumors de manipulació de les urnes. Els seus seguidors més radicals van decidir passar a l'acció i van assaltar un edifici que per als ciutadans dels Estats Units està carregat de simbolisme. Malgrat els disturbis, les destrosses i les 5 víctimes mortals, Joe Biden va ser escollit president. I pel que fa a Trump, mai va acceptar la seva implicació en els fets del 6 de gener del 2021, una data que ha quedat per la història.
Ràdio Barcelona. 100 años de historia.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos. Ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las cosas han cambiado. Vodafone también. Así que ponte cómodo, porque un plan como este nunca había entrado en tu casa.
Vente a Vodafone y llévate fibra, dos líneas móviles ilimitadas y televisión con Max, Disney Plus, Prime y Netflix, todo por 47 euros. Llama ya al 1444 o visítanos.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. El deporte se viste de gala. Este 2 de diciembre acompáñanos en la 18ª edición de los premios AS del deporte. Síguelo en streaming a partir de las 20 horas desde el canal de YouTube de AS, con el patrocinio de Iberia, Iberdrola, Hyundai, La Liga, Santander, Vitas y Telefónica. Vuelven los premios del deporte. Vuelven los mejores deportistas del año. Con Valencia en el corazón.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Primera ruptura entre Vox y PP en una capital de provincia. Los ultras no van a apoyar los presupuestos de la popular Cristina Ayala por las ayudas a las ONG que acogen migrantes y